Josep González Cambray, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara escoltàvem amb Ramon Fons, que ens deia el pla real sembla que sigui no obrir i que ens quedem a casa. La resta, tot cosmètica. Què respon a això?
Bé, el que respon és que no hi puc estar més en desacord. O sigui, nosaltres el que fem és escoles obertes i escoles segures. I per tant hem de mantenir les escoles obertes. L'últim que hem de fer és tancar les escoles. I això ho hem après. Ho hem après amb aquesta pandèmia, que les escoles han d'estar obertes. No han d'estar obertes perquè són un servei públic, són un servei essencial, és un bé comú, i hem d'educar i formar els nostres infants i han d'anar a l'escola. Ara, a dia d'avui, hi ha nens que portaran 6 mesos sense anar a l'escola, i per tant això no pot ser. Les escoles han d'estar obertes. I han d'estar obertes. Tindrem dificultats, i tant, que sí, moltíssimes, però no hi ha alternativa que les escoles estiguin obertes. I aquest és un repte compartit de la societat. Estic d'acord de la intervenció del senyor Fora, estic d'acord pràcticament només amb la darrera frase, que ha dit que és molt important obrir les escoles. Doncs posem-nos-hi, som-hi, però aquí tots som corresponsables. I aquest és un repte compartit de tota la societat. És una demarca i és inèdit. És normal, estem davant d'una situació, un inici de curs, que no hem viscut mai. Haurem de conviure amb la pandèmia. Aquest tema és molt important. Haurem de conviure amb la pandèmia. Ens trobarem casos positius, i tant que sí, però ens trobarà amb la feina feta de com actuar en cada cas. I les escoles, en el sentit també del que comentava el senyor Pol, les escoles seran segures. Les escoles seran segures. Nosaltres, a les escoles a Catalunya, aplicarem totes les mesures pràcticament que han anat aplicant els diferents països d'Europa a l'hora d'obrir escoles i que estan funcionant. Per tant, el risc zero no existeix. El risc zero no existeix. Però el que és evident és que si posem en una balança obrir les escoles amb aquest risc zero, amb el mínim risc possible, evidentment la conclusió és molt clara. Hem d'obrir les escoles sí o sí. És el moment de l'escola. És el moment dels mestres.
Vostè diu les escoles s'han d'obrir sí o sí, les escoles seran segures. Com?
Les escoles seran segures aplicant tots els criteris de seguretat que estan ja establerts. Nosaltres vam... Hi ha un altre tema que també... Avui el senyor Font no ho ha dit massa, però en tot cas aprofito, perquè jo crec que els oients ens entendran. Estem en pandèmia. La situació de la pandèmia va canviant cada dia. La situació de la pandèmia del 3 de juliol, que nosaltres vam elaborar el pla d'actuació dels centres, no és el mateix que la situació de la pandèmia a dia d'avui. I, per tant, en tot moment nosaltres hem dit elaborem una sèrie de procediments, una sèrie de protocols, una sèrie de plans que el 3 de juliol els centres ja els tenien. A Catalunya és on hem fet la feina més aviat de pràcticament arreu dels països. I aquests plans els que ens diuen és haurem de prendre una sèrie de mesures. Distància amb les mascaretes, aquest és el nostre mantra, distància amb les mascaretes. A més, grups estables. Els grups estables és una pràctica que defensada per tots els experts, que el que ens diu és els alumnes han de passar el màxim temps possible en un grup estret, en un grup de contactes estrets. Per què? Perquè això facilitarà la traçabilitat en el cas de que hi hagin alguns contactes, en el cas de que hi hagin alguns casos positius de Covid. Aquests grups estables nosaltres els posem a les escoles, però a més també als instituts, que són de les poques a Catalunya com a país, i altres comunitats autònomes no posen grups estables, no despleguen grups estables de secundària. I el que també és molt important és saber què fer en cada situació que ens trobem. La gestió dels casos, i per això a meitat del mes d'agost ja vam presentar un protocol de gestió dels casos, on sabrem, en cada moment, on sabem què, quan i com s'ha de fer. I això anirà acompanyat. És un protocol fet amb el Departament de Salut, i aquí el que farem és, en cada cas, tothom ha de saber què ha de fer. I això des de la traçabilitat, a que cada centre educatiu tindrà un cap de referència, cada centre educatiu tindrà un personal sanitari de referència per consultar els dubtes, implantarem formació, farem formació abans de començar el curs perquè tothom tingui molt clar què és el que ha de fer, i per tant estem treballant com no pot ser d'una altra manera perquè les escoles estiguin obertes i perquè les escoles estiguin segures. Insisteixo, és evident que tindrem dificultats, és evident que no serà fàcil, és evident que hi ha neguits i que hi ha preocupacions, però és que no pot ser d'una altra manera, estem en pandèmia.
Clara, vostè parlava de la importància, la necessitat i la defensa, no?, d'aquests grups estables. Clar, la idea, entenc, és que cadascun d'aquests grups estables tingui contacte amb un sol mestre. Què passarà amb les especialitats, amb música, amb anglès, per exemple, que són mestres que han d'anar canviant d'aula?
El que passarà és que aquests mestres que no formen part d'aquest grup estable, quan entrin a impartir una classe en aquell grup, hauran de tenir totes les mesures de seguretat, que són distància, mans i mascareta. Per tant, haurem d'estar no formant part d'aquell grup, aniran passant per les diferents escoles, els diferents grups de cada de la seva escola on imparteixen la seva càrrega lectiva i hauran de protegir-se. Uh-huh. Nosaltres, els grups estables, per nosaltres és com una segona família. I, per tant, hem de ser capaços de, també, dins de l'escola, portar a terme l'activitat lectiva tenint en compte les evidències. O sigui, nosaltres valorem l'esperit crític, però un esperit crític basat en fets reals. Les evidències ens diuen que els alumnes, el comportament del virus en els infants. Hi ha pocs casos de transmissió a nens, hi ha pocs contagis de nens a adults. Les escoles no són amplificadors de la transmissió. Les escoles el que van és reflectir d'alguna manera com està el virus de la societat. L'evolució de la pandèmia depèn en bona part del comportament de la societat. Per tant, el Covid acostuma a entrar a l'escola pels adults. Teníem un estudi que no és extrapolable perquè anem als casals, que els diferents estudis ens van dient aquest comportament del virus en els infants i, per tant, hem de ser conseqüents. El risc ara no existeix, però les escoles han d'estar obertes. I el que li deia abans, nosaltres el que fem i el que farem i el que seguirem fent és anar adaptant el que faci falta a l'evolució de la pandèmia. Les mesures addicionals que vam prendre a principis d'aquesta setmana no vol dir que improvisem. Aquest també és un altre tema molt, molt rellevant. Adaptar-se en fase d'alerta, adaptar-se a la pandèmia, no és improvisar. És prendre les decisions en el moment que les has de prendre. Mm-hmm. No pots prendre una decisió ara amb la informació de què disposes, que prendries fa 15 dies, o no és vàlida d'aquí 15 dies. Per tant, aquest tema és molt important per mantenir les escoles obertes. Mm-hmm.
Senyor González Cambray, deixi'm que insisteixi en el tema dels mestres que tindran aquests grups estables, perquè una de les reivindicacions també que ens deia i que comentava ara en antena Ramon Font és la falta d'efectius, no? La falta de mestres que demanen que n'hi hagi més. Clar, si falten tants professors, entenc que els especialistes, les especialitats segurament les acabaran assumint els tutors, que això també és una càrrega extra pels mestres.
Però és que partint de la base de que no estic d'acord amb que faltin dels professors. Uh-huh. A veure, no és cert en absolut que la situació del 2010 sigui millor que ara, però és que no és cert perquè a banda dels números d'alumnes per aula hi ha una ràtio que és la de mestres alumnes. La ràtio mestres alumnes a les escoles del nostre país, la mitjana ens diu que tenim 16 alumnes per cada mestre, però és que aquesta ràtio ha anat baixant els darrers anys. El 2010 era superior, ha anat baixant els darrers anys. Per tant, tenim mestres per atendre els nostres alumnes. Per altra banda, nosaltres en un moment de pandèmia, en un moment d'emergència educativa, a diferència d'altres moments on en situació de crisi es van retallar recursos per l'educació, nosaltres incorporem recursos extres per l'educació. Incorporem 370 milions d'euros, que és la contractació d'aquests 8.000 treballadors que s'incorporen a les escoles, a més dels que teníem, d'aquests 5.000 professors i 3.000 persones d'atenció educativa. Per tant, la ràtio mestre-alumne per nosaltres és molt rellevant. Les ràtios, com més baixes, millor. És evident. Tot i que hi ha algunes activitats educatives que requereixen on podríem modular aquesta formació. Però, en tot cas, les ràtios, com més baixes, millor, sobretot també perquè fa la traçabilitat. Però el que no podem afirmar, el que no podem acceptar és que ràtios de 23, 24 o 25 volen dir que l'escola no sigui segura. Aquesta afirmació no la podem fer.
Per què?
Perquè l'escola és... Doncs perquè l'escola seguirà sent segura, perquè el que fem és aplicar uns grups estables que són segurs amb 20 i són segurs amb 25. És millor que siguin 20? Millor, perquè la traçabilitat a l'hora de fer els confinaments i a l'hora de fer la quarantena doncs ens facilita com més reduït sigui el grup, però això no vol dir en cap cas que l'escola no sigui segura. A més, nosaltres tenim el compromís, evidentment, de que amb caràcter general les ràtios a les escoles seran de 20. Però la feina està feta per començar el curs. L'important és que la feina està feta per començar el curs. A mi m'agradaria... Ara és el moment de l'escola i és el moment dels nostres docents. És el moment d'acompanyar els alumnes en aquest aprenentatge i pedagogia, perquè parlem molt de les mesures sanitàries. Evidentment que sí. Però nosaltres obrim les escoles pel que hi ha al darrere. Obrim les escoles perquè educar en temps d'incertesa és prioritari. Els alumnes han d'anar a l'escola. I hem de fomentar aquests aprenentatges claus, competencials, currículum globalitzat. Uh-huh. És el moment de l'acció tutorial dels mestres, que no només imparteixen coneixements, sinó que acompanyen en el procés d'aprenentatge. Per tant, estem en un moment en el que tots hem de donar el millor de nosaltres mateixos. I això passa perquè aquesta corresponsabilitat a la que em referia a l'inici, i perquè tothom, dins de les seves marges, dins del seu grau de responsabilitat, amb l'actitud que requereix una pandèmia, puguem obrir les escoles i obrirem les escoles amb seguretat.
Senyor González Cambray, dues preguntes breus abans de donar pas als nostres tertulians, que em sembla que també li volen traslladar algun dubte. Una és que en Ramon Font ens comentava, no, que fa un mes que no s'havien reunit. Com s'entén això? Sobretot tenint en compte el que deia vostè ara precisament, que la situació està canviant en temps de pandèmia, que s'ha d'anar adaptant a tothom a aquesta tornada i a aquesta nova situació que canvia setmana a setmana i pràcticament dia a dia. Com és que no s'han reunit en l'últim mes?
Jo la constància que tinc és que tots els temes que fan referència a les condicions laborals del professorat, dels nostres mestres i professors, es tracten a la mesa paritària. I, per tant, s'acaben convocant en un altre properament i a partir d'aquí es van tractant tots els temes que fan referència a aquestes condicions laborals. Permetin també que, perquè és un tema que pot crear incertesa si no donem el punt de vista de com s'està treballant. Jo estic d'acord i estem sempre disposats a escoltar, estem sempre disposats a millorar la feina del dia a dia, tot sempre és millorable, les crítiques benvingudes siguin, però en tot cas que serveixin per avançar junts, que serveixin per donar resposta a aquest repte col·lectiu. I per tant, personal vulnerable, alumnes vulnerables, pel que fa als mestres vulnerables, nosaltres hem actuat, com ja fa mesos vam dir que faríem, de cara al setembre farem una valoració mèdica de tots els mestres. S'està fent una valoració mèdica de tots els mestres que són vulnerables i aquesta valoració mèdica el que ens dirà és si poden assistir en el context de la Covid, si poden assistir presencialment a l'escola o no.
I això quan ho sabran si no poden, els mestres?
Això ho sabran abans de començar el curs tots els mestres.
O sigui, d'aquí en 14 dies?
I tant que sí. Aquests mestres, aquesta valoració mèdica que se'ls farà, el que ens dirà, i aquest és un tema mèdic, el que ens dirà és si poden anar presencialment a l'escola. Sí, per fer una tasca habitual o fins i tot per adaptar el seu lloc de treball. Si poden anar presencialment a l'escola, ja aniran. I si no poden anar, tindran una baixa mèdica i posarem un substitut. Per tant, aquí no hi ha problema, aquí no hi ha drama amb el tema dels mestres de personal vulnerable. O sigui, hauríem de ser capaços d'anar superant un obstacle, anar saltant un obstacle després d'un altre, perquè ens en vindran molts i perquè en tenim molts. Però aquest problema no existeix. Segon problema, o segona situació que ens està ocupant molt els darrers dies i que per nosaltres és molt rellevant. Pensin que tot el que fem ho fem per l'alumne. Hem de tenir al cap l'alumne en totes les nostres decisions. I després, si volen, també em puc referir a l'horari, perquè a mi m'agrada anar donant resposta a tots els temes que van sortint, El tema de la jornada intensiva. Per tant, de cara a l'alumne, ara el que ens preocupen dues coses molt importants de cara a l'alumne. Un, l'aposta que nosaltres ja havíem fet com a Departament d'Educació per posar-nos al dia amb l'escola inclusiva, en el pressupost 2020, el que fem ara és, amb aquests recursos addicionals, posar-hi més recursos. I, per tant, l'escola inclusiva, amb tots els alumnes que requereixen, tant pel que fa a la part vulnerable com pel que fa als alumnes que requereixen per motius de salut qualsevol una educació que no els permeti anar a l'escola, donar-los resposta. Per tant, ara la Societat Catalana de Pediatria està valorant les diferents patologies que en context de Covid faran que un alumne no pugui anar a l'escola i nosaltres estem incrementant els recursos del programa d'atenció domiciliària perquè un professor pugui anar a les seves cases, als hospitals on estiguin. Perquè, i amb això sí que estic d'acord, l'educació, o escoles obertes vol dir educació presencial. Per nosaltres escoles obertes vol dir educació presencial, l'educació telemàtica. Cada cop l'hem de fer millor, estem... Dins d'aquests recursos addicionals, permeti'm, però vaig lligant temes, Dins d'aquests recursos addicionals que nosaltres incorporem per inici de curs, hi ha l'increment extra de professorat, hi ha un pla d'educació digital, on abans també sortia, aquest pla d'educació digital que ens diu és que facilitarem 300.000 equipaments i 130.000 connectivitats, però això, els equipaments sense... un ús pedagògic no serveixen de gran cosa. Per tant, el que estem fent és complementar tota aquesta formació a professorat. Una notícia molt bona és que s'ha incrementat moltíssim la formació del professorat aquests darrers mesos en l'àmbit telemàtic i de formació a distància. I, per tant, complementar aquesta formació, complementar aquest equipament i aquestes eines, el hardware amb el software, que seria que aquesta educació telemàtica pogués fer-se, aprenent del que ens ha passat fins ara. Ens vam haver de confinar sense estar preparats, ens vam haver de confinar sense tenir els recursos necessaris i, per tant, si ara ens hi anem trobant, perquè ens hi anirem trobant, si més no per grups de convivència estables, hi haurà casos positius, hi haurà confinaments de grups i veurem si hem de tancar diferents escoles. Però el que és evident és que l'últim que farem és tancar les escoles. Mm-hmm. Això ho hem après com a societat. I, per tant, és el moment de l'escola i l'últim que farem és tancar les escoles.
Senyor González Cambray, li comentava ara, li traslladem també altres preguntes que tenen els nostres tertulians. Raúl Montilla, endavant.
Hola, bon dia. Jo usaré una miqueta i faré dues preguntes. La primera és què passarà amb les extraescolars, no? Perquè és un tema que també ha sortit. Què passarà finalment, no? La ministra feia esment l'altre dia. I després també els equips directius es queixen de que no saben quines eines disposaran encara, no? Però eines parlant a nivell fins i tot de mascaretes, no? Es senten sols, que arriben documents, protocols, però no recursos, i que tampoc, tot i que no hi ha directius clares també de com abordar, no?, aquestes idees, i es queixen també de que sempre han conegut les mesures a través de rodes de premsa del conseller. Es canviaran en aquest sentit els protocols interns perquè la informació circuli?
Raúl, amb el que comentaves, el tema de, començo per, amb l'ordre que has intervingut. El tema de les activitats extraescolars, nosaltres el que ja dèiem al document del 3 de juliol que mantenim és que els centres poden organitzar les seves activitats extraescolars sempre i quan es mantinguin les distàncies de seguretat i sempre i quan es faci ús de la mascareta. Per tant, distància i mascareta. És evident que les activitats extraescolars el que fan és, d'alguna manera, no es fer l'activitat amb els grups estables, perquè barregen grups provenen de diferents grups estables. I, per tant, aquestes activitats extraescolars les hem de fer, però amb les màximes mesures de seguretat, que vol dir distància, que vol dir mascareta, i vol dir, doncs, portar-la a terme en un espai on hi hagi la suficient ventilació, la suficient distància entre taules i tots aquests àmbits relacionats, millor neteja de mans, tot això. Pel que fa als equips directius, permeti'm que faci una reflexió inicial i després li respon a la pregunta. És inevitable que hi hagi preocupacions i és inevitable que hi hagi incerteses. Ens trobem en un moment de pandèmia on no tenim totes les certeses. I, per tant, nosaltres, evidentment, com a Departament d'Educació, i els equips directius són Departament d'Educació, per tant, nosaltres, com a Departament d'Educació, el que estem treballant conjuntament és per anar donant resposta a aquestes incerteses. Tothom té molta por, però l'única manera de saltar la por, l'única manera és posar-nos a treballar, seguir treballant i aplicar els plans que tenim. I a mesura que els anem desplegant, anirem aprenent i anirem també saltant i travessant aquesta por. Tots el tema d'equips de protecció individuals, com no pot ser d'una altra manera, els centres disposaran de tots els equips com han disposat fins ara. Els centres que van obrir el juny van disposar de tots els equips de protecció individuals, mascaretes, gel, termòmetres, en aquest cas també, i per tant disposaran de totes les mascaretes adients. Pel que fa als diferents recursos i a les directrius clares, insisteixo, nosaltres vam fer un pla d'actuació a principis de juliol. Amb aquest pla d'actuació, a principis de juliol, els centres van fer el seu pla d'organització per l'inici d'aquest curs i aquesta feina és 100% vàlida. Estem preparats per començar el curs perquè els centres han fet la seva feina, perquè tots hem fet la feina que ens pertocava, és del grau de responsabilitat que cadascú té. Per tant, els centres començaran el curs amb els plans d'organització de què disposaven al juliol i a partir d'aquí els anirem millorant, com no pot ser d'una altra manera. Tenim el compromís de reduir les ràtios, per tant, els anirem millorant. Anirem veient quines són, anirem veient si ens venen més recursos al sistema i anirem veient si els centres es poden reorganitzar, els nostres centres educatius, per tal de donar resposta a aquest inici de curs. Abans, com et sortia la dada de 5.455 centres educatius, no, sortia la dada de 1.600.000 alumnes. 1.600.000 alumnes, 130.000 professionals de l'educació i 5.455 centres educatius. Per tant, cada centre educatiu ha de reorganitzar, en el cas de que sigui necessari, però ja té la feina feta, i amb la feina feta ja pot començar el curs, el seu pla d'organització pel proper curs. Aquest pla d'organització pel proper curs, amb acompanyament de la inspecció educativa, només la pot fer el centre, des del centre, des del seu lideratge, des del seu coneixement i des de l'entorn on es troba el centre. I això no és passar la pilota als centres. Això no és passar la pilota als centres. Això és que cadascú fa la feina que sap fer i cadascú fa la feina que li pertoca. I, per tant, vostès s'imaginen que nosaltres diguéssim des de Via Augusta, des de serveis centrals, quantes entrades i sortides escalonades han de tenir els centres o quants horaris o quants torns de menjador. Això ho han de fer els centres. I perquè cada centre ha de fer aquest pla d'organització adaptat a totes les mesures de seguretat a la seva escola. I aquesta feina està feta. El tema de la comunicació és un tema molt rellevant. En tot hi ha marge de millores. En tot hi ha marge de millora. I, per tant, acceptem sempre que se'ns diu que podem fer les coses millor. Faltaria més. I tant que sí.
Joan. Però,
amb el tema de la comunicació, les directes...
Dispensi, que pensava que havia acabat. Segueixi, segueixi.
No, disculpi, disculpi. Acabo ràpid. Però és un tema també, la comunicació. Nosaltres, tota la comunicació arriba en els centres en el moment que hi pot arribar. Si portem un document a aprovar a Procicat, no podem enviar aquest document abans de que la voti el Procicat. Per tant, en el moment que la voti el Procicat, automàticament apretem un botó i arriba als centres. Prèviament, amb aquesta aprovació, es van fent reunions, es van fent trobades amb equips directius, amb docents, per, entre tots, sumant els coneixements de tothom, fer el millor pla d'actuació possible o el millor document possible. És un tema que tenim molt clar, i entenc que pugui haver-hi aquesta sensació, però en tot cas és un àmbit que també farem una aposta clara. Això és molt important amb el que deia abans de gestió dels casos. Que tothom disposi de la informació en el mateix moment. I que la presa de decisions també sigui compartida des del minut zero, a temps real. Ara farem una sèrie de cartes també a les famílies i als docents, ampliant una sèrie d'informació. Constituirem canals telegrams d'informació pel col·lectiu de professionals i de cara a les famílies. O sigui, en aquest àmbit, en la línia del que deies, Raül, reconeixem que sempre hi ha marge de millora i, per tant, treballarem perquè aquesta comunicació arribi d'una forma molt més clara, tenint en compte que som un col·lectiu grandíssim i un col·lectiu amb molta tipologia de centres i numèricament molt rellevant.
Joan, endavant, amb brevetat, sisplau, que se'ns està tirant el temps a sobre.
Soc sintètic. Bon dia, senyor González Cambray. Li volia demanar, aquesta setmana s'ha parlat molt, ho ha fet el president Quim Torra i també la ministra d'Educació, Isabel Celà, sobre aquest permís retribuït als pares que hagin de deixar o hagin de cuidar els seus fills a casa perquè hagin de passar una quarantena. Jo li volia preguntar, tenint en compte que dijous hi va haver la conferència sectorial i, per tant, vam parlar amb el Ministeri i hem conversat amb el govern espanyol, en quin punt es troba aquest permís i si la fórmula ha de ser un permís o una baixa laboral? I una segona qüestió, com és que això es planteja dues setmanes abans que comenci el curs escolar?
Esperem que l'estat espanyol garanteixi donar cobertura als progenitors que hagin de tenir cura d'infants a casa. I, per tant, aquest tema ens agradaria que estigui resolt. I ens agradaria que a dia d'avui ja estigui resolt. Malauradament no ho està, tal com molt bé deia Joan. I, per tant, és un tema molt rellevant on s'ha de trobar una solució sí o sí. Pel que fa al... Bé estarà la solució si arriba a temps. Tal com deies, a 15 dies d'inici de curs, doncs és un tema que segurament podria estar resolt. Nosaltres el que emplacem és que l'estat espanyol doni aquesta garantia de que tots els progenitors que hagin de tenir cura d'infants a casa puguin tenir aquest permís. I després ja s'acabarà de trobar la millor fórmula.
Josep González Cambray, director de Centres Públics de la Generalitat, moltes gràcies avui per estar al Via Lliure i per resoldre o respondre als dubtes que es plantegen i que segurament se seguiran plantejant perquè és un tema que afecta, com dèiem, a moltíssima gent i que a hores d'ara encara veiem poques llums al final del túnel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I en tot cas, si em permeteu, un missatge de que estem davant d'un repte col·lectiu, obrir les escoles sí o sí, no hi ha alternativa i, per tant, tindrem moltes dificultats. Tindrem molts problemes, però ens n'hem de sortir. No hi ha una altra.
Queda dit. Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.